la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar?
A solo 4,99 el kilo, un 13% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser.
Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Arrenquem ara la Catalunya Central, final de setmana, divendres 17 de gener. 11 graus de temperatura tenim hores d'ara a la ciutat de Manresa. De fet, de les temperatures fredes que hem tingut aquesta setmana, comença la remuntada. Ja ho saben, i qui ens ho explicarà en aquest hora la Catalunya Central? Només començar és el nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. I avui en aquest hora la Catalunya Central també ens acompanyarà l'Arnau Vilaseca. Parlarem de tres estrenes cinematogràfiques amb l'Arnau Vilaseca. I una d'elles, ja ho saben que no m'agrada gaire a mi, però una d'elles és cinema de terror, però també una gran estrena, que és aquesta Baby Girl. En parlarem avui amb l'Arnau Vilaseca. També parlarem dels Premis Gaudí que s'entreguen aquest cap de setmana i també, malauradament, parlarem de la mort ahir de David Lynch. I és divendres, per tant, també en aquest hora de la Catalunya Central parlarem del Teatre Cursal de Manresa, que aquesta setmana feia roda de premsa de balanç del 2004, molt bones xifres, li demanarem al Joan Morros. També sabrem què és el que passa aquest cap de setmana al Teatre Cursal de Manresa, i avui també regalarem entrades. Avui els regalarem entrades pel musical Els Nois del Diari, que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Cursal de Manresa i que va a càrrec de Manresa Teatre Musical. Que sàpiguen que la pregunta anirà al voltant d'aquests Nois del Diari, que es podrà veure aquest cap de setmana a la ciutat de Manresa. I com que avui anem molt plens, farem titulars per aquesta jornada ràpidament. ICL i la xinesa Dynanonic volen invertir 285 milions d'euros en una planta de càtodes per a bateries a Sallent. La fàbrica podria estar operativa cap a l'any 2027 i crearia un centenar de llocs de treball. Sant Joan de Vilatorrada congela l'import del rebut de l'aigua en el consum domèstic per l'any 2025. Sant Mateu de Bages implanta una il·luminació sostenible i intel·ligent. I viatjar fins a 25 destinacions de tot el món i de la mà d'una guia que parli català és possible gràcies a l'Associació de Guies de Catalans al Món. El que pretenen és visibilitzar que es poden conèixer els llocs turístics en aquesta llengua. La presidenta d'aquesta entitat és manresana. També els expliquem que s'ha posat en marxa la instal·lació de biomassa a la zona del Congost. Aquesta presentació d'aquest nou servei i que donarà escalfor a tota la zona del Congost es va presentar ahir amb una inversió important que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El Baxi Manresa, que té un compromís molt important aquest cap de setmana si vol ser a la Copa del Rei de Bàsquet, que es disputarà al febrer, i és que demà a la tarda el Baxi juga contra el Joventut de Badalona, un Joventut de Badalona que ve molt fort i que també amb ganes d'imposar-se. Per tant, la victòria de demà seria fonamental i crucial perquè el Baxi pogués entrar en aquesta Copa del Rei. I el Centre Esports Manresa, que torna a jugar a casa aquest diumenge, serà a les 12 i contra el Vilassar. Anem a fer també ràpidament els titulars d'aquesta jornada. El diari Regió 7, que parla precisament d'aquesta inversió milionària de Sallent, també que el govern de Berga supervisarà l'edifici de l'Ateneu després que caigués un tros de guix de la façana de la Ronda Moreta. També parlen d'aquest Manresa Joventut, que diuen la penya de les dues camisetes. Si ens n'anem a l'equip bergamà, L'oposició fa memòria al govern el dia que s'aprova l'inici del camí per adjudicar la residència a una empresa. Va passar ahir en el ple municipal de l'Ajuntament de Berga. El Consell Comarcal del Solsonès amplia la recollida selectiva amb contenidors de residus tèxtil i també d'olis de cuina usats. I acabem amb l'info anoia.cat. Una recerca liderada pel Consorci Sanitari de l'Anoia posa llum sobre les autolesions en joves. Ha passat força fred aquesta setmana. Jo he tingut molt fred, suposo que els nostres oients també, i és que déu-n'hi-do les temperatures que hem tingut aquesta setmana. De fet, molts informatius d'aquesta casa aquesta setmana els hem obert amb les temperatures mínimes. Avui és divendres, per tant, saludem el nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Com estem? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, Arnau, eh?
Sí, i ja tocava, no?, tenir uns dies d'hivern normal o d'hivern d'allò que dius, ostres, es nota que estem a l'hivern, eh? Matinades realment gèlides, de congelador pràcticament, i durant el dia tot i el sol, perquè no oblidem que ha fet molt de sol aquesta setmana, màximes que amb prou feines han superat els 8, 9, a tot estirar 10 graus. Per tant, realment una setmana que hem notat que estem a l'hivern.
Sí, sí. Clar, jo crec que no et sabria dir, eh? Hem fet... Ara t'ho diré així, a la Babalà, però crec que la zona, per exemple, on ha fet més fred aquesta setmana ha estat, almenys a la Catalunya central, deixant a part la Cerdanya, eh? El Solsonès, amb temperatures en llocs com a Guixers, que han arribat quasi bé als 10 graus sota zero. Aquí a Manresa hem arribat als 6 sota zero. Cap més amunt de Súria han arribat també al 7 sota zero. Cardona, 8 sota zero. Vull dir que feia temps que no teníem unes temperatures tan fredes, i clar, entenc també, doncs, que aquesta setmana també hem hagut de parlar de moltes glaçades.
Moltes glaçades, però realment humitat no n'hi ha hagut en excés, per tant tampoc es notava allò de dir, ostres, que blanc està tot. Sí que estava molt glaçat, mínimes del que dius tu, entre els 6 i els 10 graus sota zero. Hi havia fondalades de la Catalunya central que queden en l'oblit perquè no hi ha estacions meteorològiques, però que s'ha baixat dels 9-10 graus sota zero, que estem parlant de temperatures realment molt, molt fredes. I bé, tot plegat, doncs, unes temperatures que almenys un cop l'any era força habitual antigament. L'any passat, per exemple, no vam tenir temperatures per sota dels 3-4 sota zero, amb tot l'hivern, amb la qual cosa és destacable, no?, dir que la temperatura baixi als 7, 8 o 9 graus negatius, que és el que hem tingut aquesta setmana, i que sí que és veritat que en alguns indrets està per sota del percentil que s'anomena 2, que és el percentil que quan a l'estiu parlem d'onada de calor, que s'ha de superar una certa temperatura, a l'hivern parlem d'onada de fred, quan es baixa d'una certa temperatura. Doncs el primer dia d'aquest fred hi va haver zones de la Catalunya central que van baixar d'aquest percentil 2, que vol dir que en el 2% dels dies de l'any no hi fa tan fred. No sé si m'explico.
Sí, 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 sí. Deies, estem a l'hivern, ha de fer fred, és a dir, en l'episodi que estem, deies ara, per exemple, doncs que no hi havia humitat, per tant no estem parlant d'això, de tanta gebre, no?, d'aquestes imatges blanques que potser vam veure per Nadal. És bo, és a dir, aquestes glaçades són bones pels boscos? Ara estic pensant en aquest context de sequera que tenim. O no?
I tant.
Sí, són bones.
I tant, i tant. Aquestes glaçades, de fet, són imprescindibles, sense anar més lluny, per apaivagar, diguem, una mica els efectes de la processionària, per exemple. Uh-huh. O pel mateixa fauna del bosc, o per la mateixa flora. Vull dir, tot és supernecessari. I fins i tot en les zones obagues tot i que no, la humitat no sigui molt elevada, la mateixa pluja que ja vam tenir al mes de novembre, perquè crec que l'últim dia, no, a principis de desembre, que va ser l'últim dia que va ploure, amb les zones obagues, que no hi ha tocat el sol i no s'ha deixat sentir el vent, la humitat s'ha mantingut i el fang hi és present, fins i tot aigua estancada encara, amb la qual cosa aquest fred, aquest ambient tan gèlid nocturn fa que es mantingui aquesta humitat i que es mantingui aquestes zones humides, i això pel bosc, per la flora i la fauna és és que és aigua, per tant va molt i molt bé, a més la congela, amb la qual cosa doncs la manté encara més, i a mesura que van passant els dies, si anés glaçant així cada dia, doncs tindríem cada vegada més acumulació de gel i fang, que quan es desglaça doncs no deixa de ser saó per tot el que és el bosc. Per tant, és molt necessari, i el que dèiem, per controlar plagues, el fred també és necessari per matar certes plagues, virus, bacteris, de tot. Per tant, molt, molt necessari, i ho és.
Ara que dius de virus i bacteris, jo crec que aquests darrers dies de virus i bacteris en tenim molts, perquè aquí no té grip, té aquesta cosa nova que es diu estem constipats, estem engripats, o tenim mal de panxes amb un virus que es diu norovirus. Per tant, aviam si aquestes glaçades els maten.
A l'hivern els virus volen córrer ràpid per estar a llocs segurs, i els segurs són els cossos.
Són els cossos, clar, tenim.
No sé si és bo que faci tan fred.
Escolta, Arnau, doncs això és el que hem tingut aquesta setmana, que realment el que sí que teníem, almenys fins avui, hem tingut, almenys aquí, suposo que en els altres llocs no, però aquí a Manresa hem tingut uns dies radiants, cel blau i sol. Perquè ha sigut dilluns i març i mercs i dijous, cada dia feia, ahir la tarda no, però feia cada dia el mateix sol i cel blau.
Sí, i això ha sigut la tònica de pràcticament arreu de Catalunya, fins i tot Pirineu i Prepirineu. Allà potser amb temperatures nocturnes no tan baixes, però sí que amb glaçades pràcticament tot el dia, amb la qual cosa hem tingut una setmana realment, que és la setmana dels barbuts,
sí, és veritat,
la setmana més freda de l'any, i aquest any, mira, hem tingut 3-4 dies que s'ha complert ben bé, que hem tingut els dies més freds. I bé, tot ha canviat. Ahir hem tingut una entrada de flux de llevant que ens ha portat doncs aquesta nuvolositat ahir la tarda, però sobretot ahir el vespre, nit, i aquesta matinada, que en algunes zones doncs ha deixat entre 15 i 30 litres. Estem parlant de comarques més aviat de Girona i una zona del Ripollès, la zona de Molló, també ha fet una petita nevada, entre 5 i 10 centímetres, no gran cosa, però sí que ha trencat una mica aquesta inèrcia que teníem de tan fred. Per tant, aquesta matinada ja no ha glaçat, almenys aquí a la zona de la Catalunya Central, sí a les zones on els núvols no feien acte de presència, però això s'ha acabat, això s'acaba, per tant, avui, perquè tenim encara aquesta sensació de fred i frescor que la seguirem tenint durant el dia, però a partir de mig matí i migdia el cel s'ha d'anar aixecant, quedarà un dia ben radiant, amb una tarda més assolellada, i també això provocarà que les temperatures puguin pujar una miqueta més. Per tant, màximes entre els 11, 12, 13, potser algun ja s'acostarà als 14 graus. Per tant, clarament, notarem una mica de descens de temperatura respecte als últims dies.
Què ens espera el cap de setmana, Arnau?
Doncs una situació molt similar a la d'avui. Cel majoritàriament serè, demà ens llevarem més aviat amb algun núvol alt, algun núvol primet, que a la tarda es pot fer una mica més compacte, però en general un dia radiant, serè. Aquesta matinada a la que encalmi el vent, molt probablement tornarem a tenir glaçades generalitzades, amb un dissabte força radiant i un diumenge que també començarà bastant radiant, tot i que a partir de mig matí, mig dia, els núvols començaran a deixar-se notar, i fins i tot a la tarda vespre, quan ja es faci de nit, doncs seran més abundants, ja que dilluns s'espera que aquesta borrasca que ha afectat avui aquí a la zona més oriental de Catalunya, doncs es torni a acostar una miqueta i deixi doncs més aviat més núvols que no pas pluja, però sí que notarem aquest augment de la nuvolositat, sobretot diumenge a la tarda, i tot plegat amb sensació de fred, però temperatures diurnes entre els 13 i els 15 graus, i nocturnes doncs amb glaçades generalitzades, però no tant com no tan fredes com aquesta última setmana que hem tingut.
I de la setmana que ve, què ens espera? O què diuen? O també serem la mateixa tònica? Pluges de moment no es veuen, Arnau?
No, pluges no es veuen de moment. En tot cas, dilluns podria caure algun ruixat altra vegada a la mateixa zona que avui, més aviat nord-est de Catalunya, en 5-10 litres de tot estirar, i a la resta poca cosa notarem. Altra vegada es deixarà notar una miqueta el vent, i a partir de dilluns a la tarda i dimarts, doncs la cosa s'ha de tornar a aclarir, i tampoc queda molt clar quina situació tindrem, però sembla que en principi ens voldria afectar una zona d'altes pressions, per tant també temperatures una miqueta més altes, però això també implica glaçades nocturnes. Veurem, perquè queden dies, però el que és important, no es veuen canvis significatius a la vista, anticicló, sol i poca cosa més, fred nocturn, i durant el dia doncs que a poc a poc s'aniran recuperant les temperatures.
No voldria obrir la caixa dels trons, hem començat parlant, jo li demanava si aquestes glaçades de l'Arnau, aquestes glaçades eren bones pel bosc, per la terra, i en aquest context que de sequera seria allò com la crònica d'una mort anunciada, i aquesta setmana el govern ja obria la porta a noves restriccions per sequera si no plou en els propers dos mesos. Semblaria el cuento de l'enfadosa, el conte de l'enfadosa, si no sé que el problema fos molt greu, perquè sempre estem igual. Plou, obrim, no? Tornem a aixecar tot, patapam, i ja sabem doncs què passa el que passa, i ara ja tornem a possibles restriccions.
És que el problema que tenim no és que no hagi plogut, perquè hem tingut un 2024 plujós, per sobre de la mitjana. El problema que hem tingut és que portem una sequera endèmica, com aquell qui diu, és una sequera que arrosseguem des de l'any 2020-2021, és molt difícil aixecar una sequera amb un any pluviomètricament normal o una mica plujós, i necessitarem pues, que hi hagi un altre any així, i fins i tot un tercer any així. Què passa? Que les reserves d'aigua no augmenten, és a dir, augmenten molt poquet. Sí que han augmentat, és evident, hem passat d'un 12, 13, 14% a un 30, és a dir, han augmentat, però no deixem d'estar un 30. És a dir, 30 és sequera, és reserves d'aigua molt i molt avall. Jo ho hem dit i ho hem repetit sempre aquí en aquest espai, que tant el desembre com el gener són els dos mesos després del juliol més secs a Catalunya, i realment està sent així aquest any una altra vegada. Recordeu, i torno a repetir, que fa un mes i mig que no plou, és a dir, que és el que hi ha, el clima mediterrani és això, és l'hivern, però bueno, els nostres oients han de saber que no plou i que les reserves d'aigua són les que són. Tenim sort a l'hivern que el consum és molt més baix que l'estiu, amb la qual cosa disminueixen molt més lentament que no pas a partir de la primavera, però sí que estem altra vegada esperant a veure si a partir febrer, març, abril, que arriba la primavera, doncs torna a embolicar-se la troca i tornem a tenir pluges, que si tot va bé hauria de ser així.
Esperem-ho. No diuen que l'esperança és l'últim que es perd? Esperem doncs que ens arribin les pluges que són tan necessàries. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i a gaudir del cap de setmana, que farà bon temps.
Apa, fins divendres que ve. Adéu-siau.
Que vagi bé, adéu-siau.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Campionat Nacional de Lliga de Segona Divisió B de Futbol Sala. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, partit corresponent a la 17a jornada. Covisa Manresa, Societat Deportiva El Pilar de València. Recorda, a les 6 de la tarda, aquest dissabte, al Pujolet.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
I nosaltres ara, en aquest hora i la Catalunya Central, és divendres i ens toca parlar amb l'Alt Arnau, en aquest cas amb l'Arnau Vilaseca, a qui li donem la benvinguda en aquest hora L. Bon dia, Arnau, què tal?
Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, bueno, tu una mica t'ha tocat avui, una mica trist, és un dia trist, però bé, en general bé.
Ahir, doncs, se sabia la mort de David Lynch. Què destaquem de la figura de David Lynch, Arnau?
És que és un dels millors directors de la història. És que, ho dic molt en sèrio, jo reconec que ara, sense intentar doncs, ser el crític de cinema, sinó ser l'Arnau, és que era el meu director preferit. Llavors, per això estic una mica tocat, però agafant una mica més el paper de crític, és que és dels millors directors que hem tingut mai. Vaig escriure ahir una cosa, una miqueta per passar jo al dol, i m'agradaria llegir-la.
Sí,
amb l'espai que em dones, Eli, i la confiança que et tinc.
Sí,
perquè
cap problema.
Jo li he volgut dedicar una carta.
Molt bé.
Li he volgut escriure una carta i per poder-me adreçar a ell, ja no només com a Arnau, sinó com a cinèfil o com a això, amant de les seves pel·lícules, així que si et sembla, doncs arranco.
Molt bé, doncs vinga.
Hola, David. No sé on estaràs ara mateix. Tampoc no sé on de tots els mons que has imaginat t'agradaria estar. Em permetràs que pugui tenir l'egocentrisme de dirigir-me a tu un moment, doncs, com molts altres amants del teu cinema, ahir ens vas deixar orfes. Orfes d'identitat, d'esperança. T'he plorat i, amb sinceritat, aquest és el meu record. Aquesta peça, que sona, és el tema de la Laura Palmer de Twin Peaks, una que puja i puja, brilla buscant un clímax d'harmonia i, de cop, se'n torna on havia començat, a la foscor. Al llarg de tota la teva carrera, esbarallant-te amb els dimonis interns i el recel a una societat que veies sent corrompuda per ell mateixa, has abraçat la foscor, la por, i l'has omplert d'humanisme i reverència. Creador d'una visió autèntica, has construït mons on les històries i vides més tenebroses tenen cabuda, com a Eraserhead en la construcció del mal. Però també l'esperança és un motor de bellesa entre tanta maldat, com a l'home elefant, Blue Velvet i una història verdadera. Has reivindicat el llibertinatge dels somnis a cor salvatge i t'has endinsat en la possessió dels malsons a Carretera Perduda, Mulholland Drive i Inland Empire. Finalment, ho has englobat tot el teu gran projecte, a l'univers Twin Peaks sota aquell gran lema de Fire Walk With Me, foc, camina amb mi. Tinc dubtes de si el món que deixes enrere et sembla esperançador o si creus que podria formar part d'algun deliri teu. El teu cinema és un mirall, no en veure'ns irreflectits, sinó per creuar-lo com si d'Alícia al País de les Meravelles es tractés i poder evitar allò on tot l'imaginable és possible. Sempre has reivindicat el poder de les idees i el teu diàleg sobre aquestes. Un diàleg, de fet, que podrien haver seguit gaudint si la indústria hagués seguit confiant en aquestes idees. Però també has defensat que totes aquestes pel·lícules cohabiten en nosaltres i tots les fem nostres, com si tu ens posseïssis, però també com si ens convidessis a caminar al teu foc. Siguem espectadors i amants o futurs directors, tots, absolutament tots, serem lynchians i post-David Lynch. Aquesta és la grandesa amb què t'has apagat, amb el cor trencat, però sempre salvatge, m'acomiado i ho faig com deia el personatge de Bobby, el pilot de Twin Peaks. Et veuré en els meus somnis. Una forta abraçada.
Home, sap greu, no?
Sí, sap molt greu, sap molt greu. Deies, dels millors directors de la història és el surrealisme és seu, el terror dels 70, 80, 90 és seu, el món de les sèries és seu perquè ell va revolucionar el món de les sèries. Mm. Vull dir, en un moment on tot eren doncs colabrots o sèries policíques que cada capítol era igual a l'anterior, simplement eren casos diferents, de cop ell fa doncs una pel·lícula en una sèrie que és Twin Peaks. Jo, de fet, ho deia, és una llàstima que la indústria no li hagi volgut pagar les seves noves idees perquè eren doncs idees més radicals i més avantguardistes, però el millor que jo crec que ell ha dirigit és quan ell retorna a Twin Peaks 25 anys després i fa Twin Peaks The Return, que era com la tercera temporada, i és l'últim que ha dirigit, i jo crec que és el millor que ha fet mai. I ahir estava veient vídeos de quan ell estava en el rodatge i és increïble com ho tenia tot molt clar en el seu cap, que després no són clares, gens clares les seves pel·lícules, per això, perquè s'endinsen en el surrealisme, en el món dels somnis, i doncs mencionava l'Alícia en el País de les Meravelles. Ell reivindica moltes vegades l'imaginari d'Alícia, d'anar a mons diferents on tenen cabuda aquestes històries i on nosaltres poder-nos entendre a partir del fantàstic, no a partir del realisme. I és una llàstima, és una llàstima. No sé on anirà ara ell, no, és que és com començava la carta, no sé on ell li agradaria imaginar que acaba tot plegat, perquè també doncs, sempre ha dialogat molt sobre la figura de Déu, sobre el més enllà, però bé, vaja, estarà sempre amb nosaltres, això seguríssim.
Doncs descansi en pau David Lynch, que ens deixava ahir, i si et sembla, Arnau, anem a les estrenes.
I tant.
Per quina vols començar?
Doncs... Que fem una de terror o la deixem per després?
La que tu vulguis, tria. Jo la tinc aquí posada, que és aquesta Ombrelova.
Exacte.
Ombrelova. Va, anem per aquesta. Llòstic que los malos tragos passar-los pronto. Doncs vinga, va. Anem per l'Ombrelova, que s'estrena aquesta setmana.
Vale. ¿Vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar? No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No, un ciervo. No, un cervatillo. ¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres! ¿Estáis heridas? Tenemos que irnos ya. Vamos, corred. ¡Deprisa, deprisa!
¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Quiero irme a casa. No te acerques a la ventana.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No. Me encargaré de protegeros.
Blake, ¿qué es eso?
Eso es un licàntrop, eh?
Exacte, un home llop.
Sempre hi ha nens a les pel·lícules de por.
Sí, sí, de fet, aviam, això ja és teoria del terror, eh? Però això passa perquè moltes vegades el terror va de la pèrdua de la innocència, de la búsqueda d'aquests mons, doncs, això, més terrorífics, més, doncs, que han perdut aquesta innocència, han perdut aquesta puresa, i llavors... Moltes vegades et fiquen com a víctima els nens. Sí, ho fan expressament.
L'argument és senzill, eh?
L'argument és senzill. L'argument, aviam, la dirigeix Lee Whannell, que ja havia dirigit una pel·lícula d'aquestes perquè l'home llop doncs, entra en l'univers dels monstres a la Universal, que s'havien fet doncs, a la dècada dels 30, amb Dràcula, amb Frankenstein, i ell ja havia dirigit l'home invisible, que era un altre dels monstres de la Universal. I ara dirigeix l'home llop. I mira, jo la pel·lícula no l'he vista, però veient el trailer, veient una miqueta les crítiques que estan sortint, la pel·lícula és rara. És rara, de fet, en el trailer ja es veu. Però per què? Aviam, a mi Lee Whannell em sembla un director molt bo, perquè el que va fer amb L'Home Invisible em sembla una grandíssima pel·lícula. A més, és una pel·lícula doncs, que, això, tenia el seu sentit agafar els monstres aquests de la dècada dels 30 i fer-los ara perquè els ficava doncs, en un discurs social molt actual. I la pel·lícula de L'Home Invisible tenia un discurs doncs, molt feminista dels atacs a les dones, d'un home que ningú el veu i que maltracta a la seva parella, que és una dona, i ningú la creu perquè ningú veu a l'altre, i llavors doncs, té la metàfora aquesta del silenci. I... en tot plegat semblava que aquesta proposta que tenia la Universal per retornar no tenia molt èxit. Havien fet La Mòmia, que era una pel·lícula amb el Tom Cruise, que tampoc havia tingut molt èxit, i ara més de tot això doncs, intenten tornar-ho. No sé si serà única pel·lícula, si en faran més. Vull dir, sí que és veritat que tocaran Frankenstein, aquest any s'estrenarà Frankenstein, llavors igual sí que volen tornar a començar l'univers aquest. Però la pel·lícula, jo pel que he anat llegint, és rara en el sentit de que cau bastant en la sàtira, en la paròdia, perquè la transformació en l'home llop té un punt molt kafkià de la metamorfosi i pot arribar a ser com molt carnal, molt també doncs, com és el cinema de David Cronenberg, que és molt, molt físic, molt, té un punt doncs, de la interpretació de carn molt interessant, però tal com es veu en el trailer i pel que he anat llegint, m'oblida la part més kafkiana i es dedica més a l'espectacularisme. Llavors, pel·lícula, doncs, segurament, jo pel que he vist, molt entretinguda, pel que he llegit, molt espectacular, però que abandona totes les grans lectures que podia haver tingut L'Home Invisible, que ja havia dirigit el mateix director. Llavors, segurament intent mitjanament fallit, però que funcionar, jo crec que funcionarà segurament.
Doncs qui li agradin els homes llops.
T'agraden a tu, Eli?
No gaire. Home, no és de les coses que em duria fer més por, suposo, la pel·lícula. I és
bueno, tu trona-t'hi, eh?
Ja, sí. Val. Doncs vinga, va, anem per una altra. Què anem?
Va, doncs anem per una de les grans estrenes, que és Baby Girl.
Baby Girl,
que l'apunten també a la carrera dels Oscars. Llavors arrenquem i en parlem una mica.
Doncs vinga.
Buena chica.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tienes 7 minutos.
A ver, ¿cómo empezó todo?
Me veo a mí misma como...
¿Alguien con ansias de poder?
¿Es así como me ves?
Le gusta que le digan lo que debe hacer. Perdone, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar.
Tu comportamiento es inaceptable.
¿Ah, sí? Si vamos a seguir con esto, hay que poner normas y aceptarlas los dos.
¿Esto lo has pedido tú?
Primera norma. Yo te ordeno y tú obedeces.
¿Y si no lo hago?
De rodillas.
No, ¿qué?
De rodillas ya.
Oye, yo...
¿Esto es lo que quieres?
Repartiment de luxe, Nicole Kidman, Antonio Banderas...
Harris Dickinson, que fa d'ell, és l'amant, el marit és Antonio Banderas...
El becari!
Sí, un estudiant en pràctiques.
Una trobada que sembla casual...
No, és ell que comença això, a fer les pràctiques a l'empresa que porta ella. I a partir d'aquí... La pel·lícula és molt interessant amb l'intercanvi de rols. Em sembla pel·lícula fallida, jo no hi he entrat. La vam poder veure a Venècia i va haver-hi disparitat absoluta d'opinions. Hi va haver gent que li va encantar i hi va haver altres que ens va decebre més. Però la pel·lícula és molt interessant. I això jo ho he anat aprenent amb el pas dels mesos, quan la pel·lícula va creixent i vas veient realment de què et volia parlar, per la seva posició de rols. És a dir, ella, que és la Nicole Kidman, és la cap de la seva empresa i és una dona això, que vesteix vestit o que vesteix camisa amb tratge, que té tot el seu finestral que veu a Nova York, que és la cap de la seva empresa, és tot el contrari doncs el que normalment estem acostumats a veure. A partir d'aquí segueix sent una dona i llavors segueix sent una mare, segueix sent l'esposa d'Antonio Banderas, que és un director de teatre, i el que passa és que quan entra aquest estudiant en pràctica, ara no recordo si era estudiant, però això, que comença a fer les pràctiques amb ella, ell comença a ser el seu amant i ell doncs amb totalment descarat i amb la seva prepotència la treu de la seva zona de confort i és doncs com un camí de la vida sexual que se li obre a ella, una finestra doncs de desitjos i tot plegat i de fantasies. I el que passa, la gran importància, és que malgrat ella tenir tant poder, quan se li obren aquestes fantasies se li obren cap al cantó que ella vol ser sotmesa i se li obren cap al cantó doncs que se li suposa tot el contrari a una dona que té poder i a una dona empoderada i busca tot el contrari. Jo estic bastant a les antípodes de que aquesta pel·lícula em pugui agradar, perquè crec que falla molt en el to i a vegades busca ser molt solemne i busca ser molt madura per la importància del seu missatge, i ja ho veiem en el trailer, a vegades cau en la comèdia i aquesta comèdia amb una situació doncs bastant madura es transforma en paròdia i llavors no acabes d'entrar en el to de la pel·lícula. Però igualment a mi em sembla molt interessant el joc de rols que fa, perquè justament quan passa això segueixes veient que malgrat tenir poder ella és qui té més coses a perdre, perquè segueix sent una dona, perquè és qui seguirà sent jutjada públicament dels dos, tant de l'amant com ella, qui acabarà sent jutjat públicament serà ella, malgrat tenir poder ella. I em sembla una pel·lícula molt interessant, molt intel·ligent en aquest sentit, però sí que és el que dic, em sembla que fallida, em sembla també que han aconseguit fer una estratègia de publicitat del gran thriller eròtic de l'any, un 56 sombres de Grey, però més madur, més fosc, similar a l'estratègia que van fer en el seu moment a Eyes Wide Shut, que ja sortia la Nicole Kidman, però em sembla fallida en el to. Però que dic, interessant, i que igual és problema meu, perquè hi ha hagut molta gent que li ha agradat el joc que fa.
Doncs aquesta és Baby Girl, deies que es posiciona pels Oscars, però la carrera podria ser...
Ella, sí, té tota la pinta que tota la resta no entrarà, però ella sí que estarà nominada. No conto que guanyi, perquè segurament serà l'any de la Carla Sofia Gascón per Emilia Pérez, o si no, serà l'any de la Demi Moore per La Sustancia. Però ella té tota la pinta que guanyi, i és més, ella va guanyar el premi de millor actriu del Festival de Venècia passant per davant d'Angelina Jolie fent de Maria Callas, que és una pel·lícula que ja s'estrenarà també, i em sembla que està millor que Angelina Jolie, i tothom s'esperava que guanyés Angelina Jolie, i no, ella va guanyar, no, el festival.
Una altra proposta que avui ens porta l'Arnau, que és aquesta, La Semilla de la Higuera Sagrada, que jo he vist al tràiler.
I què t'ha semblat?
Xula.
Xula, eh?
Molt xula.
És una pel·lícula increïble, la història de Mohamed Rasoulof, ara l'explicaré molt breument, que és el director, però em sembla una pel·lícula increïble. Ell, per les seves pel·lícules, perquè ells diran, ha estat a la presó per fer aquestes pel·lícules i ha tornat a fer aquesta. Llavors, arrenquem molt ràpid i dic quatre
Vinga,
coses.
Vinga, anem per... La semilla de la higuera sagrada.
Al fin tus plegarias han sido escuchadas. Estoy muy orgullosa de ti, amor mío. Aunque tened en cuenta que debéis respetar ciertas cosas para no perjudicar a vuestro padre.
¿Por ejemplo?
Pues el hijab, por ejemplo. Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos, vuestras palabras.
Ahora que eres juez de instrucción, el peligro solo crecerá.
Sí, amor mío.
Las protestas tuvieron lugar en algunos puntos de Teherán y empeoraron.
Les están dando palizas y a Tele miente. Mujeres, vida, libertad. ¿Tú también has gritado?
Sí, y me he quitado el velo.
¡Se lo están llevando!
¿De verdad la han matado por no llevar el hijab?
Para nada, estaba enferma. Tuvo un infarto.
¿Y cómo lo sabes?
Me han dado esto como defensa personal.
¿Pero por qué?
Para poder protegeros. No me siento seguro. Mi predecesor se negó a firmar una pena de muerte que ordenó el fiscal y lo despidieron.
Las niñas piensan diferente.
El mundo ha cambiado, pero Dios no.
Te han pedido que hagas algo parecido.
Pero es el hecho. Y quieres preservarlo a toda costa.
Tu familia no tendría que saber nada de tu trabajo. Debí ocultarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta la tumba.
¿Tienes miedo de que tu familia descubra lo que haces?
No le tengo miedo a nadie.
Déu-n'hi-do.
Sí.
El tema, no?
Pel·lícula densa, eh? Pel·lícula densa, però a mi em sembla de les millors pel·lícules que vaig veure aquest passat any. Aquesta va estar a Canes i, de fet, la van passar ja aquí a Manresa pel Festival del Clam, que va guanyar el Festival del Clam. És la guanyadora. Explico molt breument la història de Mohamed Rasoulof. Ell va estar a la presó, això, per fer pel·lícules contra, doncs, el govern que hi ha a l'Iran, i el van tancar, les seves pel·lícules, doncs, La vida de los demás i Un hombre íntegro. A mi, La vida de los demás em sembla una pel·lícula increïble, que ja, de fet, ja, doncs, protesta contra la desigualtat entre els civils i la part militar del país, i ell, quan estava a la presó, li van començar a arribar vídeos de quan hi va haver aquelles revoltes per no portar els hijabs a l'Iran, i ell se'n va assabentar estant a la presó, i se'n va assabentar amb els vídeos que gravava la gent. I ell, sent director, se li va treure molt, perquè va veure que en un moment com aquest la gent agafava el poder de director de cinema, de documental, i estava gravant amb el mòbil, o agafava el poder aquest de fotoperiodista i estava fent realitat una cosa que el govern negava. I ell se'n va assabentar, va sortir de la presó i ha fet aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que bàsicament, doncs, és una família, i enmig de tot això comença a haver-hi les revoltes, i el pare no saps molt bé de què treballa, però ja t'ho vas sospitant, i llavors, doncs, acabes veient que no és spoiler, eh? Vull dir, això ho veus bastant pel principi, però que el pare forma part del govern i bastant relacionat amb les protestes que estan havent-hi, mentre les seves filles s'estan revolucionant contra això. I el que fa la pel·lícula és molt interessant, que és no fer un retrat general d'aquelles revoltes, sinó tancar-ho en aquella família, en un individualisme que representi tot globalment. I el que és la desigualtat que hi ha en aquella família d'un pare contra les dones de la casa seva, perquè és la seva dona, i les filles, i la dona en molts moments negant a les filles perquè vol creure en el seu marit, i llavors acabes veient, doncs, també el paper de la dona és bastanta representació de la visió general que en alguns moments segueix confiant en el govern i no vol creure en les protestes, però que pot acabar canviant. I enmig de tot això, doncs, veus com la desigualtat d'aquesta família és una metàfora de la desigualtat de tot un país. I a més fa una decisió increïble a ell, que es puja els vídeos que van estar gravats, els posa al llarg de la pel·lícula, i té aquest punt de ficció documentalista que a mi em sembla una pel·lícula increïble, tremenda, sòbria, és densa, és violenta, és fosca, però em sembla una pel·lícula política espectacular que vaja, a mi Mohamed Rasoulof em sembla un dels millors directors polítics actualment.
Doncs aquesta sí que realment té molt bona pinta. Jo només he vist el tràiler, per quan m'envia els tràilers d'Arnau, de dir, parlarem d'això, i aquesta realment he trobat que està molt bé.
Sí, sí.
Ens queden pocs minutets, Arnau. Tenim Premis Gaudí.
Tenim Premis Gaudí que es donen la matinada demà dissabte, del dissabte al diumenge. Ja veurem, perquè està bàsicament entre el 47 i Cas en Flames. Cas en Flames, que de fet ahir es va anunciar que el Dani de l'Orden està preparant una sitcom per TV3. Aviam, jo vaig parlar amb ell, de fet, amb el Dani de l'Orden, el vaig entrevistar per Cas en Flames, i em sembla un home divertidíssim, super conscient de tot el que està fent. És bàsicament la contraposició entre el 47 i Cas en Flames. El 47 és la típica pel·lícula catalana més com d'autor, amb un punt polític, i Cas en Flames és una raresa catalana, perquè nosaltres no estem tan acostumats a fer-la, és més típica pel·lícula espanyola, entre cometes, que és, busca més aquest punt entre autor i el punt familiar d'entreteniment. Ho aconsegueix molt bé, a mi m'agrada més el 47, però les dues són pel·lícules molt, molt, molt bones. Té tota la pinta, crec. Aviam, jo...
Fem apostes,
ara. No he de fer la porra, no he de fer...
Fes la porra, va.
Guanyarà el 47.
Guanyarà el 47.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Tinc el dubte de la direcció, perquè la direcció hi entra una pel·lícula que és l'enviada per Espanya als Oscars, que és la pel·lícula de l'Isaac i la Cuesta, que va de segundo premio, i és una pel·lícula increïble, i Les coses com són és millor que aquestes. I ell està nominat com a direcció, no està nominat a pel·lícula. I a mi em sorprendria molt que no guanyés, perquè és millor el que fa la Cuesta, perquè és un imaginari surrealista en el món esotèric musical en el que estaven els planetes, però que podria ser que guanyés el 47 direcció, i això ja el justifiqués donant-los el premi de millor pel·lícula, que això aquestes vegades ho fan.
El que sí que és veritat és que no sé si... és a dir, amb aquestes dues pel·lícules feia temps que no teníem, que Catalunya no tenia dues pel·lícules així. O tu, que, és a dir, se n'ha parlat molt, tant d'una com...
Se n'ha parlat moltíssim, de fer les dues...
Tant d'una com de l'altra.
Les dues han trencat el rècord de millor pel·lícula vista. Primer va trencar Cas en Flames, després el 47, que és una cosa que sorprèn molt en un moment on la gent no va al cinema.
Sí, per això.
Clar, va tenir el cas del Carràs, que se'n va parlar moltíssim, i... El Carràs, de fet, és una raresa, perquè és encara més pel·lícula d'autor i és una obra mestra descomunal. Carles Simón és de les millors directores que hi ha ara mateix, en general. Jo crec més raresa el que deia de Cas en Flames, que és el punt aquest de buscar l'entreteniment, que pugui ser més banal, però que et pugui funcionar tremendament. I jo li vaig preguntar justament per ser el Daniel de l'Orden, i ell em deia que no està segur en cap moment de l'èxit que tenia la pel·lícula, tampoc el va sorprendre, perquè és una fórmula que té bastant ben configurada. Jo crec, de fet, que el sitcom que farà serà un èxit espectacular, serà divertidíssima. Té tota la pinta que segur que el premi que sí que tindrà Cas en Flames és la Emma Vilarasau, increïble. L'actor serà per l'actor del 47, que ara acabo de tenir un lapsus i no recordo com es diu, que és el mateix de Marco.
Que el busquem. Sí. Jo també, va. Aviam qui dels dos és més ràpid. Jo tampoc, els noms són molt dolenta, eh?
No, l'Eduard Fernández.
Exacte, l'Eduard Fernández.
Això. Doncs això, segur que l'actor el guanyarà l'Eduard Fernández, perquè fa increïble, i el que dic, en aquest mateix any ja ha fet Marco, que és una altra interpretació descomunal per part seva. Tinc el dubte, sobretot això, direcció i pel·lícula, bastant segur que guanyarà el 47, però ja veurem, igual hi ha el sorpasso.
Alguna sorpresa, home, no? Difícil, aquesta vegada. Sí. Doncs escolta, divendres que ve veurem si hem tingut, si l'has encertat o no l'has encertat, val?
Aviam.
Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
I bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Una abraçada.
Adéu-siau.
la Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B de Futbol Sala. Aquest dissabte a les 6 de la tarda al Pujolet, partit corresponent a la 17a jornada. Covisa Manresa, Societat Deportiva El Pilar de València. Recorda, a les 6 de la tarda, aquest dissabte, al Pujolet.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Doncs, 9 minuts i mig i la 1 del migdia. Joan Morros, què tal?
Molt bé, bon migdia.
Com estem?
Bé, anem fent.
Home, sí. Diu bé, que aquest, sí. Començaments de setmana...
Bones xifres.
El Teatre Cursal, doncs, feia valoració del 2024. I, home... contents, no?
No, molt, molt contents, la cosa funciona, la gent s'estima el Cursal i ve gent de Manresa, ve gent del Bages, ve gent de més enllà del Bages i troben de tot, i suposo que és una mica la clau de l'èxit, el fet de que hi hagi, doncs, bona música, bon teatre, bona dansa, bon circ, bona òpera i sala gran, sala petita, conservatori, la plana... Sí, crec que podem estar contents i anar preparant els 18 anys del Cursal, que
això,
serà
clar,
el mes de febrer,
ara ja, clar,
la majoria d'edat.
Majoria d'edat, clar, 18 del Teatre Cursal, que tocarà per la, no,
per la llum, vigília de la llum, sí.
La vigília de la llum. Escolta, anem a parlar d'aquest cap de setmana,
sí,
sembla,
perquè sí,
comencem, sí. Perquè avui tenim música i de casa, tu.
Exacte, avui els de casa, el Josep i la Maria Ribot, que des de fa una temporada van acompanyats també de la Marina Lluc, i per tant la presentació d'aquest disc és a Ribera, i això serà avui a les 8 del vespre, amb algunes sorpreses, alguns convidats a la sala gran del Cursal, i que queden encara algunes entrades.
Doncs en Josep i Maria Ribot, que presenten disc al Teatre Cursal, aquest nou disc d'aquesta formació, que, com dèiem, que recentment també incorpora, doncs, a la Marina Lluc. I ens n'anem a demà dissabte.
Exacte, demà dissabte a les 6, dins aquest cicle d'arrel, és un cicle de música tradicional, una mica com relacionat amb la Fira Mediterrània, de la qual Manresa, doncs, és la capital d'aquest tipus de música. Doncs el grup d'arrel ens presenta, en aquest cas, el muntatge de l'Osa, que és una barreja entre la tradició i la modernitat, amb què està format per dues artistes, veu i percussió, i veu i violoncel i percussió, i és un disc molt, bueno, és un concert que serà molt bonic. És demà a les 6 de la tarda a la sala petita, i en aquest cas queden molt poquetes entrades, i segur que la gent que vingui s'ho passarà bé. És una barreja de jazz, de boleros, música clàssica, brossa, bossa, i cançó catalana i pop. O sigui, demà a les 6 de la tarda a la sala petita del teatre Cursal.
I llavors ens n'anem a diumenge, que hi ha aquests nois del diari.
Exacte.
Què és, Joan? Jo ja he anunciat que la pregunta aniria al voltant d'aquests nois del diari. Què és?
Sí, doncs aquest és un musical que ja fa uns mesos es van preparar la gent de Manresa Teatre Musical, l'MTM, i que es tracta, doncs, dels repartidors de diari a finals del segle XIX, en Nova York, les dificultats que tenien, i per tant, doncs, al voltant d'això, doncs, se n'ha fet aquest musical, que és de l'autor és Alan Menken, i és molt espectacular, intervenen moltes persones, i hem dit altres vegades, doncs, la feina que fan des del Manresa Teatre Musical, i del qual, doncs, tenim dues entrades, o bé per la sessió del diumenge a les 12 o per la sessió del diumenge a les 6 de la tarda, i la pregunta és, bueno, és relativament fàcil, si et sembla la fem, i a veure què passa.
Vinga, perquè tot queda a casa.
Exacte.
Doncs vinga, obtindrà dues entrades per veure aquest espectacle. La primera persona que ens truqui al 93-872-2637 i ens digui qui és el director artístic d'aquest musical. A, David Pintor; B, Jordi Portí; C, Jordi Jané. 93-872-2637. Ens han de dir qui és el director artístic d'aquest musical, d'aquest Els Nois del Diari de MTM. Ui, MTM. Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola. Hola.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. El seu nom?
Pere Codina.
Pere, ja, el que passa que Pere, que va trucar la setmana passada...
Perdó?
Dic, el Pere no és... Joan, tu te'n recordes? Jo diria que el Pere és el guanyador de la setmana passada.
Doncs ara no ho tinc clar, si es deia Pere, però no sé si era el Morera.
Ah, perdó. Pere, és igual, va, tirem milles. Pere, Els Nois del Diari, qui és? El David Pintor, el Jordi Portí, perdó, el Jordi Jané. A, B o C?
Jordi Jané.
Doncs vinga, va.
Molt bé. Doncs Pere, enhorabona, podeu venir a veure aquest musical el diumenge. Sabeu si vindreu a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda?
Vindrem a l'hora de l'espectacle.
Sí.
Sí, però vull dir, el fem a les 12 del matí i també el fem a les 6 de la tarda, al Teatre Cursal.
A les 6 de la tarda.
6 de la tarda. Molt bé, doncs tindreu aquestes dues invitacions i, per tant, passareu una bona estona, i els oients de Ràdio Manresa, doncs, que vulguin venir, doncs també saben que encara queden algunes entrades. Gràcies per trucar i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Doncs vinga, ja hem repartit aquestes dues entrades per anar a veure aquest musical d'aquest diumenge amb dues sessions d'aquests Els Nois del Diari. La setmana que ve farem aquelles coses que tant sacsegem els oients,
Sí,
Joan?
Per desorientar-los una mica.
Per desorientar-los una mica. I el Joan el tindrem el dijous, per tant ja ens podrà explicar el que hi haurà aquell mateix dijous al vespre, i ja ho podem anunciar. Perquè hi ha música, no?
Sí, tenim la manresana Laia Buixadors amb el seu quintet, que presenta el disc Lluny i a prop, i que és dins del cicle que organitza la gent del Club de la Cançó, i això serà el dijous a les 7 de la tarda a la Sala Petit del Cursal. Queden encara algunes entrades, i efectivament, com que vindré el dijous que ve, doncs en podem parlar, i també recomanar l'espectacle que després fem el divendres, que és un concert molt original, que és l'Orquestra Firalú. Té la característica que està fet amb... És una orquestra en què la majoria d'instruments són instruments de joguina, i per tant és una bonica proposta i una manera de fer música diferent. En part del concert, doncs, és per recordar el Pau Riba, que ens va deixar, doncs, ja fa uns quants anys, i això ho tindrem el divendres que ve, però en tot cas el dijous en podem parlar. I sortejarem dues entrades per l'espectacle del cap de setmana, que és la primera obra del Toc de Teatre, del qual queda hi ha molt poques entrades, però en tindrem dues, del Love, 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 amb aquest repartiment, la Laia Marull, el David Selves, la Clara de Ramon i el Marc Bosch, una obra de teatre per començar el toc de teatre, i com que és el primer, encara la gent es pot fer tot l'abonament del Toc de Teatre amb les cinc obres que hi ha, amb la que destaca també, doncs, el Déu Salvatge, i també el Menú Tancat i l'Aranya, i per tant doncs és una bona oportunitat de agafar una obra de teatre cada mes, gener, febrer, març, abril, fins al maig, amb aquest abonament del toc de teatre.
Anem bé d'entrades.
Sí, 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 es van venent entrades de moltes coses. Després, a finals de gener, hi haurà el Llac dels Cignes amb el ballet de Kiev, la Sara Blanc, una gran soprano que actuarà al Teatre Conservatori. També Tirant lo Blanc és una de les obres que també estarà molt bé amb aquesta obra cavalleresca de més de 500 anys amb una versió més, més actual. I com deien, pels 18 anys del Cursal, doncs tindrem un concert de E-Strings, un grup de música, un espectacle, un concert doncs molt bé que agradarà molt a tot tipus de persones.
Doncs tot això i més, ja ho saben, al Teatre Cursal de Manresa. L'agraïm doncs amb el Joan que ens hagi acompanyat un divendres més. Joan, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Bon cap de setmana.
I recordar això, que el dijous, el Joan vindrà dijous, per tant, les entrades atents als oients han de ser per dijous, per tant atents a l'antena per aquestes entrades que regalarem la setmana que ve. Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. Acabem 30 segons i la una del migdia. Nosaltres tornem dilluns de la setmana vinent, com sempre, quan passin uns minutets a les 12 del migdia, a gaudir d'aquest cap de setmana que serà, farà bo i no farà tan fred com els darrers dies. Adéu-siau, fins dilluns.
Catalunya, la força de la conversa.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Carlos Mazón se reafirma en sus polémicas declaraciones sobre Gaza y las ayudas del gobierno a los afectados por la Dana, cuando ayer el presidente de la Comunidad Valenciana en Les Corts lamentó que se hayan dado fondos a las víctimas de la guerra y no ayudas directas a la Generalitat. Mazón hace unos minutos.
Yo no tengo nada que decir de las ayudas directas a afectados. Yo lo que tengo que decir es que la Generalitat Valenciana, entre sus competencias, tiene los colegios valencianos. Tiene los centros de salud valencianos, tiene los centros sociales valencianos. Y para toda esa política social de infraestructuras sociales, el gobierno de España no nos da nada a fondo perdido. Y a otros sí, pues yo me alegro a los que se las dé, pero a las competencias sanitarias y educativas, nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nos los vamos a reconstruir nosotros solitos, lo cual me parece inédito.
La asociación SOS Desaparecidos ultima una querella por homicidio imprudente contra todas las administraciones, la central, la autonómica y las locales, por la Dana, que dejó 232 muertos, según la última cifra actualizada. A esta querella se han sumado las familias de una cuarta parte de los fallecidos y esperan tener algo más éxito que las presentadas hasta ahora, que recordamos todas fueron archivadas. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La querella se prevé.